Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Ahir us destapàvem el programa que la Generalitat no té el personal necessari per poder tramitar els 600 projectes d'energia renovable que es van presentar amb el decret de les energies renovables. No el d'ara, no el del 2021, sinó l'inicial, el del 2019. La Generalitat va dir que apostaria per aquest model, va fer aquell decret, van arribar fins a la Generalitat fins a 600 projectes. La suma de l'energia produïda que proposen aquests 600 projectes és l'equivalent a tota l'energia produïda a Catalunya els darrers 100 anys. Doncs bé, la Generalitat va tirar endavant el projecte, però no va preveure que necessitaria personal per mirar-se aquells projectes. A dia d'avui, aquells projectes s'han amuntegat en una taula i encara n'hi ha molts que ningú els ha obert per mirar exactament què és el que proposen i com ho proposen. Pel camí ja hem modificat aquell decret, perquè ho sapigueu, que és l'últim que va presentar el govern ara fa 3 setmanes. D'aquells 600 sabem que 154 van de caure i la resta de la pila doncs allà està pendent. I ara el que s'està fent és treballar d'urgència i a marxes forçades per intentar donar-li... sortida. Evidentment, el sector es posa les mans al cap de que s'estigui produint aquesta situació. Al marge d'això, ahir hi va haver-hi un acte amb representants de Foment i de la Pimec que també es mostraven molt crítics amb el nou decret, no amb aquest del 2019, no amb el nou, amb el renovat, amb el que vam conèixer ara fa tot just unes setmanes. No? I, per exemple, només el sector eòlic calcula que pot arribar a perdre uns 150 milions d'euros. En Jaume Morrón és el gerent de l'Associació Eòlica de Catalunya. Senyor Morrón, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostès entenen que a dia d'avui encara hi hagi empantanegats tants projectes presentats a partir d'un decret del 2019 i que ningú preveiés que caldrien mans per avaluar-los, per decidir si sí o si no?
No, això és absolutament incomprensible, perquè, en fi, per dos motius, en cito dos solament. El primer és que això es va dir. Es va dir que... els inversors, a la vista de que es modificava una legislació que durant 10 anys, des de l'any 2009 fins al 26 de novembre del 2019, havia impedit que despleguessin les energies renovables a Catalunya, al modificar-se això i a l'haver-hi capacitat de connexió a la xarxa elèctrica a Catalunya, precisament per aquest desert que vam travessar durant 10 anys, doncs hi hauria molts inversors que farien confiança en aquest decret llei i que, per tant, presentarien els seus projectes, tal com efectivament va passar. Tot tipus d'inversors, empreses petites, empreses grans i empreses molt grans, fins i tot empreses públiques de països escandinaus han vingut a presentar projectes a Catalunya. Ara bé, la situació doncs, ha estat d'empantanament perquè doncs, en fi, no es van dotar, contra el que s'havia dit, no es van dotar del personal necessari, contra el que s'havia advertit, no es va dotar del personal necessari per tramitar tot això. I això és sorprenent perquè la tramitació d'un parc eòlic, jo puc parlar per l'energia eòlica, doncs, quan es tramita un parc eòlic s'han de pagar unes taxes que precisament són taxes de tramitació. I un parc eòlic estàndard, normal, dels que ha de tramitar la Generalitat, que són fins a 50 megawatts de potència, perquè els parcs més grans es tramiten al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, doncs un parc estàndard requereix unes taxes que s'abonen a l'administració catalana de 150.000 euros. Jo crec que amb això n'hi ha bastant més que suficient per començar a tramitar. I després hi hem d'afegir una altra qüestió, aquí, una tercera qüestió, que és que des del maig del 2021, des del maig d'enguany,
sí, eh?
la ponència d'energies renovables, que és l'organisme que es crea d'acord amb aquest decret llei que comentàveu, el 16-2019, de 26 de novembre, aquesta ponència d'energies renovables no s'ha reunit i no ha fet la feina. Hi ha hagut una inactivitat absoluta per part de la Generalitat de Catalunya en aquesta ponència. És a dir, l'ha congelat. La Generalitat de Catalunya ha congelat aquesta ponència i això, evidentment, ha fet que tots els projectes quedessin també aturats, perquè la ponència, precisament, es va fer amb aquest decret 16-2019 per posar un primer filtre en els projectes i separar el gra de la palla una mica. Això que deies abans, de que alguns han caigut durant el procés, han caigut precisament per aquesta feina preventiva de la ponència d'energies renovables, que seleccionava els projectes que tenien viabilitat per seguir endavant amb la tramitació. Doncs des del 17 de maig del 2021, i ja fa alguns mesos d'això, aquesta ponència no ha dictat els seus dictàmens de separar el gra de la palla, diguem. I clar, això també s'acumula en aquest embús tremendo que hi ha de projectes, i que clar, que dia que passa empitjora la situació.
Segurament perquè té a veure, aquest silenci pot tenir a veure amb que s'estigués acabant de preparar la modificació del decret que vam conèixer ara fa unes setmanes.
Això sona molt lleig.
No ho sé, però jo no hi entenc, el seu sector no el conec, jo li faig una pregunta vista des de fora.
Si això fos així, estaríem parlant d'un delicte, eh? Si això fos així, insisteixo, eh?
Vostè com s'ho explica, doncs?
No, jo no m'ho explico de cap manera, vull dir, ja ho veurem tot això, perquè ara nosaltres estem preparant unes demandes, una demanda per inactivitat, tal com vam anunciar, estem preparant una demanda d'inactivitat precisament perquè la ponència porta un munt de mesos sense fer la seva feina, i això no pot ser. Els projectes han d'anar endavant, perquè això té conseqüències. Les conseqüències, la primera conseqüència, i la més greu, per mi, la més greu de totes, és la pèrdua de confiança dels inversors en Catalunya. Aquesta és la primera conseqüència. És gravíssima, aquesta conseqüència. Perquè això no afecta només el sector de les energies renovables. Això afecta a tots els sectors, a tothom. A tothom que vulgui invertir en Catalunya diu, carai, aquests catalans tramiten molt lentament. Escolta'm, la gent aixeca la mirada, mira al voltant i veu a on hi ha més facilitats per desenvolupar les seves inversions i on, sobretot, l'administració és més diligent. Cada dia que un projecte resta aturat en la tramitació, doncs és activitat econòmica que no es desenvolupa, de veritat.
Aquesta lentitud administrativa no és compatible amb una arribada ràpida de les renovables a casa nostra, no?
No, naturalment que no. I això és molt greu, a més, per als dies que estem. Tots hem assistit, hem escoltat les discussions de la COP26 a Glasgow i l'absoluta urgència que hi ha en l'àmbit global en descarbonitzar les nostres economies. Catalunya no està col·laborant gens amb això. No està col·laborant gens. Llavors, això, en fi, com a catalans, això sap molt de greu. Sap molt de greu. Llavors, hi ha més conseqüències que no pas aquesta. Aquesta és una primera, però després veiem més conseqüències que és que, clar, els inversors, si no veuen viabilitat en els seus projectes, decidiran marxar. I si han incorregut en unes despeses per tirar endavant aquests projectes i en poden incórrer encara en més pèrdues perquè el govern de l'Estat ha dictaminat unes fites que s'han d'assolir per desenvolupar aquests projectes. I, per exemple, el mes d'abril, els projectes que tenen els drets de connexió a la xarxa concedits i sobre els quals han posat uns avals, aquests projectes han d'haver assolit una fita, que és obtenir el que s'anomena la declaració d'impacte ambiental, favorable o desfavorable. És a dir, per part de l'administració catalana, ha de dir aquest projecte és ambientalment correcte,
o no,
sí o no, sí, sí. I signar-ho. Aleshores, quan es signa això, s'assoleix la fita, i aquesta fita significa la protecció d'aquests avals, és a dir, que aquests avals no s'executin.
Sense la signatura, els avals sí que s'executen.
Sense aquesta signatura, els avals s'executaran i, per tant, els perdran. I aquest seria el motiu per al qual la nostra associació, oi, que representa els interessos dels promotors, de les empreses que volen fer energia eòlica a Catalunya, estudia aquesta demanda per responsabilitat patrimonial contra la Generalitat, per protegir precisament aquests avals.
Llegia fa uns dies que parlaven vostès d'unes possibles pèrdues al voltant de 150 milions d'euros. No sé si tenien a veure amb si és aquests avals o és al marge. No, és això.
Sí, els avals són 100, no, els avals són 120 milions.
Són 120 milions.
Els avals són 120 milions i els 30 milions restants són totes les despeses que aquests projectes que han d'aconseguir aquesta fita el mes d'abril, el dia de Sant Jordi, exactament, el dia de Sant Jordi de l'any 2022. És quan vença aquesta fita. Doncs els altres 30 milions corresponen a totes les despeses en què s'ha incorregut, els estudis d'impacte ambiental, els projectes, les taxes, aquestes taxes que parlàvem de 150.000 euros per projecte, etc.
Doncs aquí queda aquesta denúncia. Ahir us ho avançàvem a Ràdio Estel, començant per aquest problema de personal, en una resposta parlamentària a la qual vam tenir accés. La resposta deia: no vam preveure la necessitat de dotar de recursos humans addicionals per fer possible la tramitació del decret. Doncs aquesta és la realitat. Per cert, senyor Morro, només una pregunta molt ràpida, ja que des de l'Associació Eòlica de Catalunya, vostès veuen alguna mena de sentit de discutir si hem de posar tres molins eòlics al parc de Collserola?
No, tres no, són dos,
Dos? Encara he sigut generós.
Dos.
Val, té sentit.
Dos molins de 6 megawatts cadascun.
Té sentit.
Nosaltres pensem que és una grandíssima idea, i tant si té sentit,
sí?
Naturalment que sí. Hem d'aprofitar cada racó de Catalunya on faci vent, i ens en faltarà, probablement. I si Barcelona, la capital del país, té un raconet, perquè és l'únic raconet que hi ha a tot el terme municipal, on és possible instal·lar aquests dos aerogeneradors, s'ha de fer. Efectivament. Sempre i quan, naturalment, atenció, perquè nosaltres no anem pel món rebessant-ho tot, No. Aquí s'han de fer uns estudis d'impacte ambiental, s'han de fer uns estudis de connexió, s'han de fer tots els estudis. Si aquests estudis determinen que és ambientalment viable i tècnicament possible posar aquests aerogeneradors, doncs s'han de posar, naturalment que sí. A qualsevol lloc de Catalunya on faci vent i sigui viable ambientalment. Sí, sí.
Senyor Morrón, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb Eòlica.
Queda feta aquesta denúncia i a l'espera, evidentment, de quina pugui ser la reacció del govern català. Clar, és que al final, no? El problema amb les infraestructures acostuma a ser aquest, no? Vull dir que estem parlant d'una qüestió que necessita, un, celeritat, dos, diligència, i tres, on hi ha molta gent que s'hi juga molts quartos, no?
El problema amb les renovables és un problema a Catalunya. Hi ha molta oposició per instal·lar molins de vent a determinats llocs. Normalment és a fora de la gran regió metropolitana, i d'aquí ve el problema, perquè hi ha molta gent que pensa que han de pagar ells perquè la Gran Barcelona tingui llum o tingui energia renovable. Per això no és una mala idea que s'instal·lin molins de vents aquí a Collserola, que Barcelona també s'impliqui en aquesta aposta per les renovables. I el que no pot ser és que passem línies d'alta tensió que venen de l'Aragó perquè allà estan les energies renovables. Això no té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit. I s'ha de fer un canvi de planejament, de paradigma, després del que ha passat a Glasgow. És que podem anar a Glasgow, molts polítics catalans han anat a Glasgow, han estat parlant allà, han vist de primera mà el que passa, doncs hem de començar a canviar el sistema.
Sí, però tota manera, polítics que tenen ponències aturades és el 17 de maig, Sí, estem a 17 de 16 de novembre,
De tota manera, a mi el que m'ha deixat més parada, perquè no ho sabia, I crec que probablement és el defecte més gran que tenim, és fer una llei i no tenir el personal per tramitar-la. Això és que em desespera, ho sento, perquè és relativament fàcil fer una llei, com és relativament fàcil canviar-la. Això és un treball parlamentari i punt. Però si tu fas una cosa i no poses... És que és molts passos enrere. Perquè és veritat el que deia dels inversors. Tu fas una llei, tu tens no sé què, vivim en un món global, i no poses el personal per tramitar-la, jo no ho havia sentit, Per tant, me n'alegro molt i espero que els oients també, perquè això ens pot passar amb moltes altres lleis. Si és igual, si la llei pot ser perfecta, si després no tens la tramitació necessària, és que és absurd.
No, i que al final t'hi jugues la imatge internacional. Entre els inversors que van presentar projectes hi ha l'empresa pública elèctrica de Noruega. O sigui, no hi ha només, no? Perquè a vegades dius el papus, no? Els fons d'inversió també n'hi havia, de Qatar, que va venir. Hi ha projectes que han arribat de Qatar, que han arribat d'Itàlia, que han arribat de França, que han arribat de Noruega, que han arribat de Suècia. Vull dir que al final el que està en joc també és la credibilitat d'una administració. Agustí, a veure, que t'he sentit bufar també.
No, que deia que, home, és curiós que estem en aquest debat quan resulta que Catalunya va ser pionera, no? El primer parc, diguem, de l'Estat s'instal·la a Catalunya l'any 84. L'any 84, fixeu si ha plogut a Garriguella, concretament. Hem de recordar un
a l'Empordà, no? Està a Garriguelles? Sí, no? A l'Empordà.
Perdona?
A l'Empordà està a Garriguelles, no? Sí.
Efectivament. Mira, ara us parlaré una mica de les ubicacions, que parlàvem del territori, no? I quan parlava el senyor Morrón d'aprofitar el vent allà on hi ha, doncs ara veurem on fa vent i on no fa vent, segons la instal·lació d'aquests aerogeneradors. Però hi ha un tema que és important. El govern català s'ha compromès a que el 50% de l'electricitat sigui d'origen renovable l'any 2030. Que està aquí a la cantonada. Ara mateix, l'any passat, sense anar més junts, l'energia hidràulica, la solar i la termoelèctrica va cobrir el 15% de la demanda del mercat. I només el 5% es produeix a partir de renovables. Què vull dir amb tot això? El que vull dir és que, efectivament, si hi ha una aposta decidida, diguem, per l'energia renovable, i els parcs eòlics és una d'aquestes, doncs s'ha de fer un pas endavant i no fer el ridícul, si em permeteu l'expressió. Hi ha un pla que va aprovar el govern l'any 2009, és un pla que després es va tirar enrere, i es va fer un nou decret l'any 20, si no recordo malament, al mes de març. Per tant, home, sí que és veritat que per assolir les coses el que cal fer és permetre avançar, no? Catalunya en aquests moments és la setena comunitat autònoma amb potència instal·lada de tecnologies renovables. Tenim pel davant llocs que tradicionalment podem considerar menys avançat en aquest sentit, com Extremadura, per exemple, o Galícia, o Castella-Lleó, sense anar, o Andalusia, fins i tot. O sigui que és un tema molt interessant. Jo crec que aquí hi ha un component, si em permeteu, no vull allargar-me, que és parlar amb el territori. És a dir, quan tu vas a instal·lar un parc eòlic, que evidentment pot tenir un impacte visual, el que cal fer és parlar amb el territori, explicar els projectes, veure quines compensacions tenim. I això és el que deriva de no fer-ho bé, el fet de que sorgeixin doncs, plataformes, grups ecologistes, que òbviament mostren el seu rebuig, diguem, a la instal·lació de parcs d'aquesta envergadura. Hi ha zones de Catalunya que tenen un índex molt, molt alt d'instal·lació, per exemple, de molins de vent.
Doncs veurem què és el que acaba passant, però vaja, no deixa de sorprendre que en un moment en què el govern assegura que l'impuls ha de ser el de les renovables, que aquest ha de ser el futur, que després descobreixis, diguem-ne, que la realitat dels projectes s'aturen, no? Que aquesta ponència, no, a la qual feia referència el senyor Morrón, doncs des del mes de maig no hagi pres cap resolució. Veurem què acaba passant. Escolta, em queden només 6 minuts, us demano un apunt molt ràpid, però vaja. Mira, 1:43 és el que ens queda per saber què ens surt d'aquesta votació de la CUP. A veure, va, una aproximació, un comentari ràpid de cadascun per tancar.
Bé, sembla que, pel que tot indica, també és veritat que tot és imprevisible, al final, amb la CUP i amb les seves votacions, perquè vull recordar que amb la votació sobre el pacte d'investidura molts pensaven que acabaria dient que no, i al final amb un 60 i pico per cent, crec que era un 63%, va donar suport al pacte signat amb Esquerra. Tot indica que serà una abstenció a la totalitat, però amb la possibilitat de continuar negociant, no?, amb aquesta pregunta arbre tan complicada que han acabat fent. Això deixa marge fins al 22 de novembre per continuar negociant. Sí que és veritat que Aragonès s'ha trobat amb la qüestió de confiança abans de que arribin els 2 anys, perquè ha estat un pols, i és un pols, de la CUP bastant, bastant important, i que deixa també una mica la sensació de la possibilitat del trencament del bloc independentista, no? Que això és una cosa que no veiem des de feia molt de temps. El que et demostra que sí, són independentistes, però no estan d'acord amb el model de país, ni amb el model de la legislatura, ni que es vol impulsar des del govern de Catalunya. Això pot acabar que s'acabin aprovant els pressupostos, sí, és veritat, però no té més futur. És a dir, una situació molt complicada.
Doncs a mi em sona un déjà vu, ho sento molt, eh? Però absolutament. I quan les coses es repeteixen tant, cansen molt. Jo fa 3 o 4 dies que vaig començar, o una mica més, potser una setmana, dius als diaris, tot el dia parlant de lo mateix. A mi em cansa, ho sento molt. Jo crec que la vida és una mica més sèria, que cadascú té tot el dret a posicionar-se com vulgui, però això de que arribo fins aquí i ara una mica més, i ara una mica més, jo crec que Catalunya es mereix una altra cosa i que ho sento molt, però el paper de la CUP, que em sembla molt vàlid per ells i que poden fer el que vulguin, que per això és un partit polític, que el país es passi 15 dies, 3 setmanes, una altra vegada, a dependre de que sigui una miqueta més, que si ara l'abstenció, que si ara... A mi em cansa moltíssim. I ho sento molt i no em sembla... És que no m'agrada.
Agustí.
Mira, l'Anna Simó escriu un article amb una publicació, sí, i em sembla que ho ha definit molt bé. El pressing CUP. Doncs estem amb això. El pressing CUP, ho apuntava ara molt bé la companya, és un déjà vu, o sigui, tornem... ara què més volem... És indubtable la bona gestió del conseller Giró en els pressupostos. Són els pressupostos probablement més socials dels últims temps. I és millor aquests pressupostos que una pròrroga. Les votacions de la CUP, etcètera. Bueno, tot això forma part, no?, una mica d'aquest espectacle teatralitzat per ocupar espai als mitjans de comunicació i estar permanentment amb reivindicacions que no sabem cap a on són i quines són i què pretenen. I és una mica l'escenari del moviment de peces. Jo crec que hi haurà acord, perquè el país no es pot permetre una altra cosa que no tenir uns pressupostos abans del 22 de novembre.
Ja, però jo també sóc crítica amb el govern. El govern té alternativa. Ha arribat un moment determinat i sí, no la vol. Sí, sí. I no la vol. Sí. S'ha de ser una mica més clar. El govern té alternativa i no la vol. D'acord?
Passa que el govern tampoc es posa d'acord amb quina alternativa vol.
Té alternativa.
També t'ho diré. Té alternativa, però tampoc té un acord amb quina va ser.
Cada soci té una alternativa diferent. Cada soci té una alternativa diferent. Aquí també venen els problemes.
Però tenen alternativa. El pitjor és no tenir alternativa. Si tens alternativa, home, arriba un moment que també s'ha de ser una mica més seriós.
En fi, escolta, mira, va, una notícia també d'aquest matí. L'Audiència de Madrid ordena que els assaltants de la llibreria Blanquerna, a Madrid, ho recordareu, l'any 2013, doncs l'Audiència de Madrid ordena que els assaltants de la Blanquerna han d'ingressar a la presó i que ho han de fer abans d'un mes. De fet, havien presentat un recurs... Els van imposar unes penes de presó de gairebé 3 anys per aquells neonazis que van irrompre la delegació del govern a Madrid durant aquella diada de l'11 de setembre del 2013 a Madrid. Havien presentat aquest recurs, aquell recurs ha estat inadmès i l'Audiència de Madrid ordena que tots ells haurien d'ingressar a la presó abans d'un mes. Si no recordo malament, eren 10 persones. Per tant, 10 persones que haurien d'ingressar a la presó abans d'acabar aquest termini. Amb aquest apunt d'última hora, tanquem també aquest temps de tertúlia, avui amb l'Esther Jiménez Salinas, amb la Sílvia Angulo i amb l'Agustín Rodríguez. Una abraçada, gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Retornem aquí al matí a Ràdio Estel. Una pausa per la publicitat i seguim en directe. Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:45 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia. Si el Black Friday és un divendres, per què comencen a bombardejar ofertes el dilluns?
Sí, sí, però com que Black Friday? Si després dura dues setmanes.
Per què no et facis un embolic? Renfe llança la seva gran oferta ja mateix. Només del 15 al 19 de novembre. Milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 15 al 19 de novembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ja a renfe.com.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
El dissabte 20 al matí he quedat amb la meva futura vocació. Parlarem, ens coneixerem, a Blanquerna.
Vine a les sessions informatives Blanquerna. 20 de novembre a les facultats de Comunicació i Relacions Internacionals, de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport i de Ciències de la Salut. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, que arribarem al punt de 11:15 del matí. Mercè Raga, com estem?
Què tal, Pol?
Ben tornada, Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, va, avui què fem? Què mira, seguim fent al matí Ràdio Estel?
A partir de les 11 ja saps que fa setmanes que es parla de la delicada situació en la qual viu el català, doncs en parlarem avui, ho analitzarem amb el filòleg i lingüista Ramon Sistac.
I a les 12, l'Espai Olor de Tinta, la periodista Aure Ferran, ens parlarà de novel·la clàssica anglesa i ho farà acompanyada de Blanca Pujals, editora de la col·lecció Club Victòria de l'editorial Viena.
Parlant de clàssics, Olga Vallejo, aquest és de l'any 69. És un tema, ara et toca triar, Pol Marçà.
Vinga, va.
Un tema que adaptava una cançó popular francesa i que va interpretar per primera vegada ell, la veu, Frank Sinatra. Regrets,
I've had a few. L'original d'aquest My Way és meravellós, però la primera versió és encara millor. La gran Nina Simone, que el 1971 va portar la seva màgia al My Way.
No hi ha color, avui no puc competir.
Això és,
això no és
incomparable.
Va, la segona, que no, quedi.
Tu poses, va, exacte, mira, avui va. Ho sembla, va.
És aquesta que estem escoltant. La veritat és que no es queda gaire enrere, ja veus que li porta doncs, aquest punt, no? Més, un punt de més de frescura, de modernor. Jo et veig un tio molt modern, Pol Marçà.
És cançó d'anunci. Serveix per fer un espot.
És veritat, tens raó, de telefonia, no?
Per exemple.
Jo te'ls presento, són els Big Mouthers. Són impressionants.
Doncs molt de gust, però em quedo amb la Nina Simone.
Ah, ah, ja.
2-0, Vallejo, 2-0.
No sé què està passant, no sé què està passant.
Que vagi molt bé el que queda del programa. Demà us dic bon dia a les 8, que vagi bé.
rising. Now steam subsides. Find it all so amusing to fade like the old black. And may I say, not in a sly way.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions. Ara mateix, un minut que passen de 11:15. Estàs al matí a Ràdio Estel, que continua en la seva part magazín. Avui és dimarts 16 de novembre, dia dels grooms, que són aquelles persones encarregades de portar l'equipatge dels clients als hotels. Va, en castellà, avui que volem parlar de l'estat del català, per si no el coneixeu. És una paraula que... Olga Vallejo, bon dia, per cert, ja.
Molt bon dia.
Que m'ha descobert l'Olga Vallejo. Els grooms són els botones, no?, que es
en
diuen
castellà,
en castellà.
Botones, aquí grooms.
Doncs mira, avui és el internacional. Programa 46 del matí a Ràdio Estel, de la part magazín, tot preparat per acompanyar-vos, com sempre, a partir d'ara i fins a 3:15, si et ve de gust, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Per cert, ho estàvem comentant ara en el sumari amb el Pol Marçà. Avui, a un altre punt de vista, tractarem la situació del català a casa nostra. Ho farem amb Ramon Sistà, que ell és filòleg i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui, però, també volem saber més de la Fira Smart City Barcelona, que es celebra aquests dies a la ciutat comtal. Connectarem amb Sílvia Muñoz perquè ens expliqui quines són les principals novetats d'aquest any, per cert, en la seva desena edició. I és dimarts i Mireia del Pozo estarà amb nosaltres a l'espai Plusvalua Dones per parlar de com viuen les persones superdotades i amb altes capacitats. I avui, ja també ens ho comentava l'Olga, ja notem aquesta olor de tinta, que com ens agrada, eh? L'espai de llibres del matí a Ràdio Estel amb Aure Ferran. Avui l'Aure ens parlarà de novel·les clàssiques angleses. I, per cert, la Txell Esteve, de l'Obra Social Sant Joan de Déu, ens donarà més detalls de tots els productes solidaris que podem trobar a la botiga solidària de Sant Joan de Déu. Tot això i més, si et quedes amb nosaltres a passar el matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Olga, bon dia de nou.
Hola.
Ja t'hem saludat. A David Serra, com estàs?
Hola, què tal?
Marta Jarque.
Bon dia.
Què tal? Que tens una palleta aquí.
Sí.
Estàs aquí.
Carai.
Un rebaixí.
Ho veus tot, eh? No se t'escapa res.
Tinc un atac aquí, no me la trec. Mira quin atac.
Ui, sí, David Serra,
què has fet? No sé de què és. No ho sé. On he posat el braç.
Però és d'avui, o...?
Jo diria que sí, perquè... Sí, o també pot ser que me l'hagi posat bruta, que no ho hagi vist aquelles hores de la matinada.
Bé, en tot cas, com sempre, tu bé, Olga, tot bé?
Calor.
Jo tens calor?
Sí, vaig amb màniga curta. M'ha entrat com un fogot.
No, clar, és que ja se sap, aquí al Pol Marçà, doncs, escalfa en el moment de tertúlia.
Quan ella arriba...
I ens ho deixen ja amb aquest... No passa res, amb res, amb 5 segons. Això agafa com aquest ambient més d'hivern, eh, si m'ho permeteu. Olga Vallejo va amb màniga curta, nosaltres amb màniga llarga. Bé, en tot cas, Olga, va, que t'ha tret la son, que volem saber-ho.
Moltes coses.
Comencem amb aquella notícia que diguis és que no em va deixar dormir, que està passada nit, si és que
hi ha
alguna notícia que t'hagi tret la son. Les pensions.
Fa anys que podríem estar tenint malsons, fins i tot, amb les pensions.
I els baby boom, no?
Sí, clar, és que, a veure, ara arribarà molta gent que jubila. El govern i sindicats per això han pactat a pujar les quotes al 0,6% durant 10 anys a partir de 2022 per portar 50.000 milions a la guardiola de les pensions i així garantir les pensions els propers anys. I és que d'aquí poc els fills del baby boom es jubilaran. Això suposarà un increment considerable del nombre de jubilats i, clar, s'han de pagar les pensions. La patronal... Per això no està d'acord amb aquesta mesura, amb aquest acord al que s'ha arribat, perquè, per exemple, per un salari que porti 2.000 euros a la base de cotització, aquest increment del 0,6 suposarà 12 euros mensuals, dels quals el treballador en pagarà 2 i l'empresa 10. Potser per això no acaba d'agradar a la COE.
Parlant d'agradar i no agradar, quina és la notícia que no t'ha agradat gens?
que la crisi de la Covid ha accentuat la desigualtat social metropolitana. Diem metropolitana perquè l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ha dut a terme un estudi que compara les dades de 2019 amb estimacions del 2020 de 36 municipis de l'extraradi de Barcelona, però estic convençuda que si miréssim d'altres zones passaria exactament el mateix. Algunes de les conclusions és que un de cada quatre habitants de l'àrea metropolitana, això són gairebé 800.000 persones, viuen en risc de pobresa. Un 23% més que abans de la crisi de la Covid. Les rendes han caigut una mitjana del 6%. Entre els col·lectius més vulnerables, aquesta mitjana de rendes ha baixat un 10%. El 12% de la població metropolitana viu en risc de pobresa greu i el 7% de la població viu en situació d'extrema pobresa. I el 8% estan en risc de no poder fer front a les despeses d'habitatge, que possiblement hi ha gent que té feina i ni tan sols pot fer front a les despeses del seu habitatge.
Clar, lligat amb aquestes situacions de pobresa, hi trobem els desnonaments.
I veiem el país on es guarden els mobles de 600 famílies desnonades, perquè a vegades veus família desnonada i, clar, almenys jo, poques vegades he pensat, i on va parar tot això? Doncs a una nau industrial a Sant Andreu de la Barca que custodia l'Ajuntament de Barcelona, que destina 1 milió d'euros a l'any per aquest servei. Expliquen que les darreres setmanes hi ha anat gent a buscar roba d'abric i les seves coses s'estaran aquí, a la nau, fins que tinguin una vivenda estable i puguin recuperar-ho. Aquest servei és gratuït, només faltaria, per les famílies desnonades, i sembla que hi ha contenidors que porten més de 2 anys plens i ningú va reclamar les seves pertinences. És que si et desnonen, tornar a entrar a la roda deu ser realment complicat.
Totalment, i a part la violència de gènere, Olga, canviant de qüestió, segueix sent notícia amb unes xifres que impressionen i molt.
El 80% de les dones assassinades l'any passat no havien denunciat. Malgrat això, tiren endavant dues iniciatives que ens agraden. Una és el Porta a Porta, que ha posat en marxa la Guàrdia Urbana per trobar les dones silenciades de la violència masclista. L'objectiu és prevenir. Paren especial atenció allà on detecten que hi ha, encara que sigui una petita sospita, que passa alguna cosa que no hauria de passar i que la dona no explica. Informen, per això, a la possible víctima dels serveis que hi ha a la ciutat per ajudar-la, a veure si així s'anima a denunciar, i és un primer pas per, en teoria, anar una vida millor, però com a mínim denunciar el que està passant que no hauria de passar.
I l'altre són els senyals internacionals de socors per violència de gènere.
Sí, segur que fa uns dies que heu vist la imatge de dues mans fent uns gestos concrets. Aquelles dones que se senten amenaçades fins al punt que no truquen al 016, que és el telèfon d'assistència a les víctimes de violència masclista, i fent aquests gestos, algú pot identificar que estan en perill. Un gest és posar el palmell de la mà mirant cap a la càmera, perquè a vegades hi ha gent que potser ha sortit una fotografia a una xarxa social, perquè pot ser qualsevol persona de qualsevol edat, de qualsevol estatus social, i amb el polze mirant cap al palmell de la mà.
Com un 4, no?
Com un 4, com si féssim un 4. I l'altra imatge seria amagar el polze entre els dits de la mà. En lloc d'estirar els dits, els doblegues i tapes el polze.
Doncs mira, ja queda dit. Hem de dir que, clar, aquest senyal d'alerta ha salvat a molta gent i fins i tot als Estats Units, no? Diria una nena de 16 anys que estava segrestada i per aquest gest que ens està explicant l'Ola va ser alliberada.
Sí, però també ha passat aquí a casa nostra. Aquesta senyal d'alerta ha permès detenir un presumpte agressor. La dona va fer el gest de socors a la sala d'espera d'una clínica al barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona i els Mossos, quan han vist, van algú de la clínica va veure que havia fet el gest i els Mossos han detingut a la parella d'aquesta dona. La parella té 64 anys i ha exercit presumptament violència de gènere.
10 i 39 minuts, un minut abans.
Sí.
Notícia que t'ha fet somriure.
Doncs mira, és un somriure d'un riure per no plorar, eh?
Ai.
Un riure per no plorar. És la imatge del rei Felip VI i la reina Letícia al bus. No me'ls he trobat avui, eh? A les 7 del matí no estaven allà fent ni esperant per agafar el bus, ni el no carril bus, quan tardem potser 20 minuts per sortir de l'extraradi i entrar a Barcelona, perquè justament no hi ha carril bus.
Però ells anaven a treballar?
No, estaven. Ells ja estaven treballant. Ells ja, quan van al bus i es fan la foto, treballen. Amb motiu del 75è aniversari de l'Empresa Municipal de Transports de Madrid, doncs han decidit que podien fer un trajecte amb la resta d'usuaris per celebrar-ho. Com diu Maria Àngela Alcázar a La Vanguardia, el rei puja a un autobús urbà per primer cop en la seva vida. Tenint en compte que ell ha cobert la família reial durant anys, jo crec que si ella diu que és la primera vegada que puja al bus, deu ser la primera vegada.
Ens ho hem de creure, eh?
Sí. I molt fan del comentari de la Patricia Centeno a Twitter, amb una imatge de la reina pagant el bitllet i diu: quan 18 anys després tornes a pujar al bus i flipes amb els preus. Doncs sí, és per flipar.
Va, i no marxem de Madrid perquè no tenim tan controlats a Madrid els preus, però a Barcelona, això sí, tornem cap a casa nostra,
sí
que
tornem.
Han pujat els preus.
Els tenim controladíssims aquí. A més, segons el periòdic el preu de la T casual, 10 viatges, una zona, 11,35 €, ha augmentat el doble que l'IPC en els últims 15 anys. És el 70,67% més car que la T10 el 2006, que llavors costava 6,65 €. Són molts números, però la idea és que el transport públic és molt car, perquè ens quedem amb la idea, eh? En aquests anys, el cost de la vida ha pujat el 33,2% a la província de Barcelona. Per qui vulgui fer càlculs, dèiem, 10 viatges, 11,35 €. El 37% dels joves de menys de 34 anys cobren menys de 850 € bruts, al mes. Però s'hauran de transportar si volen anar
a treballar, no?
Perquè amb 34 anys potser ja tens edat de treballar.
I no pots compartir cotxe, perquè és multa, no?
Compartir cotxe?
Bueno, és igual, serà, perquè tot el que s'impliqui cotxe és multa.
No, però el sharing no.
Seran defenestrats de la vida per tenir un cotxe.
Sí, tots són obstacles, però va, aquesta notícia que no ens podem perdre avui. Il·lumina'ns una mica, Olga, a veure.
Mira, no ens podem perdre perquè denuncien, i és molt important denunciar, però el rerefons és tristíssim, també.
Ja.
És l'article del diari Esport on 15 periodistes esportives diuen prou i denuncien l'assetjament que pateixen, sobretot a la xarxes socials. Faltes de respecte, insults o amenaces formen part del seu dia a dia pel simple fet de ser dones, perquè els homes que fan periodisme esportiu no els passa res de tot això. I expliquen que, a més, tots aquests improperis provenen d'homes, que no són dones que insulten a les dones, sinó homes que insulten a les dones periodistes, com si l'esport fos un espai on les dones no fossin ben rebudes. Són molt interessants les reflexions i les experiències que expliquen periodistes de diferents mitjans.
I també molt recomanable avui, de fet ens la recomanes tu, aquesta entrevista, no?, a una de les protagonistes del dia. Qui és?
Ella és l'escriptora francesa Jasmine Arreza. No la trobareu a cap portada, perquè és cultura, clar, però a la secció de cultura de diversos mitjans sí que hi és. L'autora acaba de publicar Serge, una novel·la que qüestiona la memòria històrica. Explica el viatge que hi fa una família de jueus no practicants a Auschwitz després de la mort de l'àvia. L'entrevista que li fan a La Vanguardia explica com sorgeix la novel·la i també parla de la importància de l'amor. Diu que com més tragèdia, més humor, que ella veu l'aspecte còmic dels drames. I una curiositat que m'ha agradat molt és que el llibre es diu Serge perquè el seu veí dermatòleg es diu així, Sergi, en francès, i el llibre Art de Reza es basava en ell, que havia comprat un quadre en blanc per 200.000 francs. En Serge li va dir que gràcies a ell havia tingut un èxit enorme i que li exigia, perquè jo crec que si et compres un quadre en blanc de 200.000 francs ja t'atreveixes a exigir a la gent, exigia que cada llibre que escrivís hi hagués un personatge anomenat Serge, i ara aquí ha estat el protagonista.
Veus? I què t'ha agradat?
Saber que Sesame Street, que parlàvem fa uns dies de la caponata que s'havia vacunat,
sí.
Doncs estrenen una nova titella, és una nena de 7 anys d'origen coreà. La idea és mostrar als espectadors un món més ric i divers. La titella és la Yi Young, de família coreana, que li encanta tocar la guitarra elèctrica i fer skate, i algú pot pensar que això és una tonteria, però no, perquè sovint creiem que el que no veiem no existeix, i per això són tan importants els referents, encara que siguin titelles.
La imatge del dia.
David, perdona que t'estic fent pauet sense voler.
Sí, no, pensava,
ho has notat, no?
Què em vol dir? I com sóc una miqueta retrasadet amb aquests temes, jo... No, és veritat.
És que
cadascú ha de reconèixer les seves limitacions. Doncs no en tenia res.
No,
que em vol dir alguna cosa?
No, és que sóc molt llarga i estàs i estic estirant. Ara ho he tornat.
Ara ho he tornat a fer.
Perdona.
No, i ara, ja, com vulguis, eh?
Va, la imatge...
Ai, un altre cop.
No, ja està, ja paro. La imatge que ens trasllada a Londres avui, no? Concretament, sí. A un moment de descans dels membres de seguretat d'un banquet important en l'homenatge a l'alcalde major de la ciutat.
Sí, i a veure si el fotògraf s'ha centrat en els membres de... Això és un banquet que fan. Fan molts dies d'homenatge, sóc que han escollit alcalde, i, bueno, saps que són de protocolaris i de tradicionals als anglesos.
Sí.
I aleshores fan un banquet, doncs, en homenatge a l'alcalde major de la ciutat. Un banquet on, per exemple, hi havia el primer ministre, el Boris Johnson, per exemple, entre d'altres. Aleshores, clar, això requereix moltes mesures de seguretat, i el fotògraf ha captat el moment en què aquests membres de seguretat fan pausa, fan descansen una mica, i aleshores, clar, què fan amb les armes? Doncs què fan? Les deixen al terra. És curiós que les deixin al terra, trobo curiós. Això ha provocat una imatge on destaca per mi sobretot el contrast del vermell de la catifa amb el negre de les armes i també dels pantalons dels agents, que van tots de negre. La podeu veure perfectament a La Vanguardia. És una imatge curiosa i el primer que he preguntat a veure-la és si han de pesar molt aquestes armes, perquè, clar, que en un moment de descans els deixin tots al terra amb el risc que això jo considero que pot comportar...
Totalment.
No sé, he pensat, dic, ostres, doncs deuen tenir el seu pes 20, 30, 40 quilos, no?, perquè aguantar... Per fi la deixem al terra.
La deixem al terra, descansem, però fa gràcia perquè la imatge es veu...
I segur la toca sense voler.
Ah, veus?
Mas, dispara.
Tenia el...
Ah, i així se l'ha deixat.
El seguro, com el seguro,
sí,
es diu en
català? Sí, raríssim.
El pistell.
Busquem-ho. El pistell?
No ho sé.
No,
sí, la assegurança no seria.
El piu de seguretat. Que piu tampoc deu ser gaire...
Piu de seguretat. Bé, en tot cas, estaven com totes,
tot així,
reglamentades,
costat,
no?
Reglamentades al costat dels peus de cada gent, cadascú la seva, i bé, fa
fotografia
gràcia.
Que ha compartit David Serra, que podeu veure si us ve de gust a La Vanguardia avui, eh? I Marta, la nostra corresponsal, avui viatges, atenció, fins al subconscient per parlar-nos de somnis.
Sí, en concret parlarem de per què els somnis acaben de manera abrupta, de vegades inesperadament. Saps aquella sensació, doncs, no? Uau, que et despertes, sí, i dius, hosti, estava en el moment més dolç del meu somni i just ara m'he hagut de despertar. Doncs resulta que això té una explicació. De fet, hi ha tres hipòtesis, a veure si alguna de les tres us convenç.
Per tant, comencem, si et sembla, per una explicació, entenc jo, fisiològica, no?
Exacte. Dormir i estar desperts són dues cares de la mateixa moneda. Quan no dormim, vivim coses i experiències finites, que s'acaben, no? Estàs un sopar, però no estàs sempre aquell sopar i arriba un moment que hem de posar el punt final, per poc que ens agradi. Doncs quan dormim passa el mateix. El cervell augmenta la seva activitat fins que fisiològicament la dona per acabada i recuperem la consciència.
I la segona explicació, Marta, té a veure amb les neurones?
Sí, perquè creen patrons per entendre i raonar en diferents situacions. Quan acabem de somiar de cop, es podria interpretar com el moment en què la nostra ment renuncia a trobar aquest patró de raonament perquè ens resulta massa desconegut, estem perduts, ens sentim confusos i, per tant, ens despertem.
I sempre hi ha aquesta tercera explicació, no?, que ens acosta més al psicoanàlisi.
Com apuntava Freud, els somnis serien una expressió del nostre desig. Somiem allò que desperts no tenim o no aconseguim, ens ha passat moltes vegades, i segons aquesta teoria ens despertem perquè assolim mentalment un punt de moltíssima intensitat, important per a nosaltres i que, per tant, ens pertorba per molt que ens agradi i en retorna a l'estat conscient.
Somni recurrent? Teniu algun somni recurrent, sí, vosaltres?
Jo somio que vaig en vol, en un avió, a mi em fa una mica respecte volar, i somio que sóc a la cabina, a punt a la pista d'enlairament, però l'avió no s'enlaira mai i continua i travessa boscos, carreteres, i és una mica l'angoixa de veure que allò no s'enlaira.
Jo ara no, però quan era petita picava l'ascensor i en lloc de parar-se al cinquè, que és on vivia, pujàvem fins a dalt i al final d'un malson que havia de sortir unes pistes, queia el buit.
Ostres.
I no et despertaves quan queia el buit?
No, perquè al final hi havia una colxoneta i al final ja sabia que queia la colxoneta.
Normalment quan caus sí que és veritat que et despertes. És força insòlid. Que
una colxoneta verda. Jo crec que tenia a veure amb educació física i saltar el poltre aquell i tot allò.
Una barreja de traumes.
Fatal.
Jo he arribat a trencar coses dormint.
Sí?
Trencar?
De veritat, un dia em vaig despertar que estava somiant que hi havia una bomba i havia de desactivar. Em vaig despertar i vaig veure una llum que era com un rellotge al costat de la tauleta, a la tauleta. Vaig agafar el coixí i vaig trencar... era una làmpara, vaig trencar el de fusta o no sé de
què
era, la vaig trencar. I no era casa meva, a més a més.
Però la vas desactivar al final, la bomba?
Sí.
Era el cable vermell o el blau?
No, era
el
cop de coixí. Vaig dubtar i cop de coixí ho vaig desactivar. Però somni recurrent crec que no.
No. Jo sí que somio bastant, que vull parlar i no puc.
Oh.
És horrorós.
Seria el teu malson.
O cridar... O sigui, intento cridar perquè haig d'alertar d'alguna cosa i no puc, no em surt la veu.
Tenen explicacions, totes aquestes coses.
Algun dia, sí. Doncs moltes gràcies, des del País dels Somnis. Marta, com sempre, la nostra corresponsal. Vinga, l'autor de la imatge viral del dia, avui és un professor de física que ha compartit al seu compte de Twitter una fotografia, la cosa va d'imatges avui, David, amb la Juleta. Ui, com ens agrada això, de dos alumnes?
Sí,
de dues alumnes,
dues noies que són intel·ligents i laborioses.
I necessiten...
I no, a més s'ho han currat molt. Són dues artistes, ell mateix, el mateix professor ho escriu al seu compte de Twitter, ajudat de dues fotografies. En una es veu un pot de Tipex i la mostra per davant, i la segona fotografia mostra el mateix pot per darrere i dius, això són les instruccions, però no, en realitat és un breu resum del tema que entrava física, amb una lletra minúscula i molt petitona. La gràcia de la xuleta és que realment no es veu. Sembla que siguin les instruccions, tot i que està, per tant, del tot visible, es fa invisible. I això em porta a la conclusió que s'hi dona bastant molta estona preparant aquesta xuleta. Que diu, si dediques el temps d'aquesta xuleta a estudiar, potser no et caldrà la xuleta.
És una reflexió que jo també m'he fet,
És el típic debat així etern sobre les xuletes. Jo feia xuletes per estudiar.
Però, a part, en el moment que fas les xuletes, també no estàs... estàs aprenent. Estàs aprenent, ja m'enteneu, No, estàs estudiant, d'alguna manera, perquè t'ho corres tant. Olga Vallejo fa així, té careta de carona de...
El meu raonament era aquest. Si li haig de dedicar tanta estona, doncs em poso a estudiar.
Ja està.
No, jo feia xuletes per...
Ho feies, David.
Feia per... I em servia per estudiar.
Feies esquemes minis.
A vegades no les treia. Algun cop sí que n'havia tret alguna,
Però... T'havien enganxat alguna...
Sí.
T'havien enganxat alguna vegada?
Em van enganxar i em van posar un 0.
Bueno.
Ja diràs, però total...
Mira, ho vas intentar,
I un altre dia em van enganxar amb la xuleta a la manga. Amb unes... Estic quedant fatal. A totes les respostes a la mà, pintades...
I a la cara.
I vaig saludar, vaig fer alguna cosa a la mestra, i clar, em va enganxar. Tonto. Tu també.
Ai. A part, me'n recordo, era un examen d'història, que és com diu la... O sigui, vaig aprendre tant fent-me la xuleta a la mà, però tot, Però tot el dit, tots els dits i tal, i és això. Professora, puc agafar un altre foli? 0, xuleta en mano.
Xuleta en la mano.
Ai. En fi, va, i què més coses?
Doncs, aleshores, molta gent ha contestat. Per cert, aquesta xuleta, les fotografies les podeu veure ja al compte de Twitter del
Els Matins,
Matí a Ràdio Estel. I aleshores han recordat xuletes que feien ells o amics que feien ells. Això, tu, tinc un amic. Sí. N'hi ha un que ha fet gràcia. Diu que tuve un compañero de facultat que llevo tantes xuletes a l'examen de orgànica que le resultaba imposible saber dónde llevaba cada tema. Así que se hizo un índice, en plan, tema 1, caderas de carbono, bolsillo trasero derecho. Em sembla espectacular. I un dia jo ho vaig fer també amb un... Crec que era el llibre... M'entrava els Rimes i Leyendes, del Becker, i en el llibre, com el podíem tenir, vaig fer un subíndex on hi havia, a cada pàgina on tenia la xuleta.
Però pàgina el clàssic, 33, David, tal. El clàssic de les xuletes, què és?
El boli.
Ah.
Saps que gent, també hi ha gent que... ratllaven el boli Vic, li feien punta amb un compàs per escriure la xuleta en el boli Vic.
Jo tenia companys que ho feien això i tenien índex de boli 1, boli 2, eren 3 que es compartien les xuletes. Bueno, allò era un espectacle.
Bé, notícia viral, gràcies, David Serra. I ara sí, passem de les xuletes de les aules a un dels esmorzars més envejats als patis d'escola i també, perquè no, la feina, són els dònuts. Es repeten que tom,
tot i ser un snack que no destaca per les seves propietats nutricionals, el dònut segueix sent tot un clàssic dels nostres esmorzars i berenars, perfecte, per exemple, per acompanyar el cafè en llet o el cacaulat, en cas de l'Olga. Pels que, com a mi, ja us ha vingut la gana, avui us porto les pastisseries de Barcelona amb els dònuts, que són aquests bunyols fregits amb un forat al mig més deliciosos de la
Home,
ciutat.
Home, Marta Jarque.
Ara sí que ens ha entrat el run-run.
No, i a mi allò de bunyol fregit amb un forat al mig...
Després de la secció de nutrició dels dilluns, els dimarts reflotem els sucres parlant de dònuts.
Anem supertard, però tot i així, jo vull saber quins són alguns dels clàssics de la ciutat on podem trobar els millors dònuts.
Va, molt ràpid. Comencem per Lucumàs, que es troba al torrent de l'Olla des del 2010. Si aneu, us atendrà el Pretos, que és un noi grec que prepara els dolços seguint la recepta tradicional. Per exemple, jo he provat el de xocolata blanca i negra, que és un autèntic hit. Hi ha també un d'especulós, que són aquelles galetes Lotus que acompanyen el cafè. També el dònut tradicional, per mi, és un dels millors.
I alguna proposta vegana també ens vols fer?
Exacte, és la de Bunyuts, és un nom una mica complicat. Ho trobareu dònuts sense làctics ni ous, sense additius i amb productes d'origen vegetal. Evidentment, Bunyuts es troba al barri de Gràcia. En trobareu de farcits de matxa, el míbar de llet, o, atenció, farcit de poma al forn i recobert amb crumble d'ametlla. Els trobareu al carrer Santa Eugènia, número 16.
Va, una mica abans, a 2:45, com sempre posarem la lupa avui, David, a una associació que té cura de tots els animals que ho necessiten.
Sí, és un projecte Adopta 2009, en parlarem, perquè a més han iniciat un sorteig solidari d'animals per ajudar a recaptar fons a protectores de gossos, gats i el que sigui.
Doncs ja ho sabeu, això estarà avui aquí al programa al matí a Ràdio Estel, cap a 2:45, però abans... Moment de freqüència madura del ministeri, sempre dic, el Misteri Sonor Diari. I Marta, a veure, explica'ns què ens proposes avui.
Mira, tu que dius
avui.
Ministeri, avui anem de política, perquè avui, el 16 de novembre, és l'aniversari del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que fa 39 anys. Aragonès és amant de la música i avui us preguntem quin és el seu grup de música en català preferit. Dormies mitja agafada
al meu braç. Ah, sí, és aquest? Però jo pensava que era un altre.
Ah.
Veus?
Doncs no, tot això que
ja aprens... Ja sabeu, no?
Sí.
Ah, d'acord.
Quantes coses que aprens, marxem al Freqüència.
Moltíssimes.
Jo pensava que era un altre, doncs.
Sí.
Sí.
Ja doncs ho has mirat bé, això, Marta.
Sí, sí, sí.
L'ha trucat.
Ah, sí?
M'ho has escrit per WhatsApp. M'ho has escrit per WhatsApp.
És de la meva quinta, l'Aragonès, doncs.
Sí, ho comentaves abans. Si ja ho sabeu, doncs això ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp, com cada dia, al 663-99-30-62, o per correu al matí@radioestel.cat. Teniu temps de participar com cada una fins al dia. Com cada dia.
Perquè sempre em fas això a aquesta hora.
Bueno, perquè...
Hem llegit molt.
Heu d'estar desperts.
Escolta, mira, estava pensant també és el meu grup de música preferit en català.
El meu també. Okay.
Va, et tornes a posar la pista, José?
És tan xula aquesta cançó.
Que bons que són. Va, ara baixem una mica les revolucions, perquè no sé si ho sabeu.
Ho
heu apuntat a les vostres agendes o no?
I tant. Sí. 25 de gener 2023.
2023.
Divendres les entrades.
Sí, sí. Justin Bieber, que actuarà...
No sé si estaré viu.
A Madrid i a Barcelona, eh? Però no patiu. Sabeu una cosa?
Quina?
Que si teniu ganes de tenir aquesta ansietat de veure Justin Bieber abans, aquest dijous l'artista serà el primer a actuar al món virtual de la plataforma Wave, que és aquest primer concert virtual interactiu de la història. Olga, jo que et veig interessada per
no,
seguir
el... No, concert per veure-la en directe, sí. La plataforma no sé si em donarà, però ho intentaré.
Doncs mira, t'has de registrar gratuïtament a aquesta plataforma. De moment, si et sembla, avui arribem al punt de les 11 amb una de les cançons que formen part d'aquest àlbum Justice. Ell és Justin Bieber. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all the lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. The price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know. I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. I'm so lonely.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.